Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 30 de gener de 2013. La corrupció continua donant-nos notícies clarament desencisadores. Ahir va ser detingut el primer tinent d'alcalde de Lloret i regidor de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana de la ciutat, Josep Valls, en el marc de l'operació Clotilde de presumpta corrupció urbanística en relació amb la màfia russa. A això s'afegeix que en el cas Nós hi ha hagut la imputació en les últimes hores del secretari de la infanta Cristina, un fet que compromet encara una mica més la Casa Reial. Sens dubte, és bo que surtin els casos de corrupció no perquè existeixin en ells mateixos, sinó perquè permeten fer net, permeten que els ciutadans, actualment difícilment confiats en el sistema, tornin a recuperar aquesta confiança, no en la democràcia en ella mateixa, sinó en aquesta democràcia, en aquest sistema que, per exemple, permet que els partits es financin sense transparència o que hi hagi lleugeresa a l'hora de donar determinats permisos o d'organitzar alguns actes. Cal aquesta neteja perquè, com dèiem, els ciutadans tornem a confiar en un sistema que en aquests moments té moltes perversions. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, la Guàrdia Civil va detenir ahir el primer tinent d'alcalde de Lloret de Mar i regidor de Territori, Josep Valls.
L'arrest es va produir al matí, quan el regidor sortia de casa seva on l'esperaven els agents en el marc de l'operació Clotilde de presumpta corrupció urbanística en relació amb la màfia russa. El tinent d'alcalde és també el president del club de futbol Lloret, que rebia el patrocini de l'empresa DDC, propietat del suposat cap de la xarxa Andrei Petrov. De fet, un dels altres detinguts arran d'aquesta operació és precisament el president del club d'hoquei, Joan Lluís Pérez Arnau, que també hauria rebut l'esponsorització de l'empresa de Petrov.
Amb Josep Valls ja són 8 els detinguts en relació amb aquesta operació contra la màfia russa. Una operació a Lloret que continua oberta i on no es descarten més detencions.
De moment, el jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, ha cursat una interlocutòria al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè confirmi la condició de forat de Xavier Crespo, que és diputat al Parlament de Catalunya, i si pot també ser objecte d'imputació.
Canviem de qüestió. El govern català desafia el govern espanyol dins l'intent que l'executiu de Mariano Rajoy ha anunciat de limitar l'acció exterior de la Generalitat.
Doncs sí, després de saber-se aquesta mesura, que l'executiu de Mariano Rajoy s'estaria preparant per neutralitzar l'ofensiva internacionalitzadora de Mas amb una nova llei que permetria a l'Estat tutelar l'acció exterior de les comunitats autònomes, el conseller de Presidència i portaveu Francesc Homs va afirmar ahir que no només continuaran aquesta acció exterior, sinó que fins i tot la intensificaran.
Digui el que digui el senyor ministre d'Afers Exteriors o el govern espanyol, a fe de Déu, que no només continuem fent l'acció exterior que fem, sinó que la intensificarem. Evidentment, utilitzarem unes eines que són les que tenim, són unes eines modestes, si vostè vol, però que són les que tenim, procurarem treure-li el màxim de suc possible.
Homs ha justificat la política exterior de la Generalitat per afrontar la crisi també pel procés sobiranista de Catalunya.
I una altra font de tensió entre el govern espanyol i el català és el tema econòmic. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va anunciar ahir que el govern de Madrid té pensat mantenir l'objectiu de dèficit pactat amb Brussel·les, així com també el repartiment actual entre l'Estat espanyol i les comunitats autònomes.
En una conferència de premsa, Cristóbal Montoro va dir que la qüestió del dèficit no ha de ser el debat a Catalunya, sinó el seu accés al mercat.
El debat en Catalunya no és el de l'objectiu de dèficit, és devolver a Catalunya los mercados, Da igual que el objetivo de déficit sea uno u otro si no tienes acceso a los mercados.
Quan li van preguntar per possibles flexibilitzacions a les autonomies, Montoro va dir que tots hem d'estar dins de l'objectiu. Si canvia, ja ho veurem, però no ha canviat de moment. Escoltem-lo.
Hasta que eso no cambie, todos tenemos que estar en el objetivo. O sea, porque si cambia, ya veremos. O sea, pero no ha cambiado. El comisario europeo estuvo ayer en Madrid y nos dijo que podría haber novedades, pero no hay novedades.
Recordem que aquest dilluns el ministre d'Economia, Luis de Guindos, no va descartar la possibilitat de relaxar la previsió del dèficit a les comunitats autònomes si Brussel·les ho fa amb Espanya.
Encara un altre punt econòmic que afecta les relacions entre Catalunya i Espanya. La Generalitat ha demanat 9.000 milions d'euros al Fons de Liquiditat Autonòmic per a l'any 2013, segons va anunciar ahir a la tarda el Departament d'Economia. La quantitat suposa 3.700 milions més que el 2012, quan el govern va rebre l'autorització d'Hisenda per demanar prestats més de 5.300 milions d'euros a aquest fons, cosa que suposa un 68% més.
En un principi, el fons estarà dotat en el 2013 amb uns 23.000 milions d'euros davant dels 18.000 previstos per l'any 2012. D'aquests, 9.000 milions que sol·licita el govern, gairebé 7.700 serviran per cobrir venciments de valors emesos i de préstecs internacionals. Els altres 1.400 hauran d'atendre l'objectiu del dèficit del 0,7%. Precisament ahir dimarts, el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va criticar el fet que el fons de liquiditat d'aquest 2013 encara no estigui implantat.
Renfe ha anunciat una rebaixa d'un 11% en tots els bitllets de l'AVE a partir del 8 de febrer, és a dir, divendres de la setmana vinent. Amb la nova política de preus, que pretén atraure més clients, especialment joves, el trajecte entre Barcelona i Madrid es podrà fer a partir de 32 euros.
I encara es podrà aconseguir un preu més econòmic en el viatge entre València i Madrid a partir dels 21 euros amb 70 cèntims. Les noves xifres inclouen descomptes d'entre un 30 i un 70% en funció de la disponibilitat amb un sistema flexible, com per exemple els dels bitllets d'avió, que també inclou limitacions a l'hora de fer canvis en el cas dels preus més ajustats. A més, també hi haurà una rebaixa del 35% pels abonaments unipersonals de 10 viatges vàlids durant 4 mesos, del 30% pels joves i del 20% per a viatges múltiples, una tarifa que s'emetrà el proper 1 de juny i que estarà pensada per a professionals que viatgen en AVE a diverses ciutats de forma consecutiva.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El titular del jutjat d'instrucció número 3 de Palma, José Castro, ha imputat en el cas Nós el secretari de les infantes, Elena i Cristina, Carlos García Revenga, com dèiem al principi del programa. El jutge l'ha citat a declarar d'ofici el 23 de febrer a la 1 del migdia, segons van informar ahir fonts del Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
García Revenga és empleat de la Casa del Rei des de setembre de l'any 1993, quan va començar a exercir aquesta responsabilitat. Va comptabilitzar durant 19 mesos aquesta funció amb la de tresorer de l'Institut Nós. El període en què García Revenga va ser tresorer de Nós coincideix amb el temps en què Iñaki Urdangarín va presidir l'entitat fundada com una organització sense ànim de lucre i la infanta Cristina va ser vocal de la junta directiva. La Casa del Rei no opinarà fins avui sobre aquesta citació del secretari de les infantes perquè primer vol esperar saber de què se l'acusa.
I dins el cas Nós encara, el jutge José Castro ha admès la personació com a acusació particular de l'advocacia de l'Estat en representació d'Hisenda davant el presumpte frau fiscal de 470.000 euros. Tant l'Institut Nós com el duc de Palma Iñaki Urdangarín estan acusats, recordem-ho, d'aquest frau.
L'advocacia de l'Estat ha demanat ser a la causa després d'haver conegut la denúncia que la Fiscalia Anticorrupció va interposar contra el gendre del rei i l'Institut Nós, una entitat aparentment sense ànim de lucre, per l'impagament de l'IRPF dels anys 2007 i 2008 i l'impost de societats del 2007. Els fets que s'investiguen formen part d'una peça separada del cas Palmarena que ha dut a la justícia l'expresident balear Jaume Matas. Són uns fets que tornaran a portar a declarar com a imputats Urdangarín i el seu exsoci Diego Torres el 23 i el 16 de febrer respectivament. La notícia ha transcendit després que el jutge del cas Urdangarín ha imputat el secretari de les infantes.
i ahir vam saber que la Seguretat Social ha destinat aquest mes de gener, que estem a punt d'acabar, un total de 7.600 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 4,8% més que el mateix mes de l'any passat.
Segons ha fet públic el Ministeri d'Ocupació, d'aquesta quantitat, més de 5.240 milions corresponen al pagament de la nòmina mensual de les pensions de jubilació, 1.400 a pensions de viudetat, 850 a incapacitat permanent, 109 a orfanesa i 18.700.000 euros de favor de familiars. En total, aquest mes, el nombre de pensions contributives de la Seguretat Social ha experimentat un creixement de l'1,5% respecte al mateix mes de l'any passat i que significa la superació per primera vegada dels 9 milions de pensionistes. Per comunitats autònomes, 7 superen la pensió mitjana estatal de 849 euros mensuals, entre les quals hi ha Catalunya amb 878. La primera comunitat és el País Basc.
I el lehendakari Íñigo Urkullu serà rebut ahir per Mariano Rajoy en la primera trobada des que el nacionalista va arribar a Alcoriana. D'altra banda, el lehendakari és notícia també perquè ahir es va saber que ha fitxat el promotor del moviment pacifista El Carri, Jonan Fernández, com a nou responsable de les polítiques de pau i convivència del govern basc, un nomenament que ha provocat algunes crítiques en determinats partits polítics, especialment el PP i el PSE, i també en entitats socials com ara l'Associació de Víctimes del Terrorisme. Tres minuts i mig i serà un quart de nou. Barack Obama ha reclamat al Congrés nord-americà que aprovi una reforma integral de la llei d'immigració. El president dels Estats Units ha alertat que si les cambres no actuen aviat, presentarà una proposta pròpia que garanteixi un procés just per als 11 milions de persones que viuen clandestinament als Estats Units.
Obama ha defensat el dret dels sense papers a guanyar-se el dret a la legalització i l'eventual ciutadania i ha afirmat també que són part del teixit social de les vides dels ciutadans del país. Obama ha defensat també que els que es vulguin guanyar la documentació s'han de sotmetre a una revisió d'antecedents penals, també pagar una multa i impostos, aprendre anglès i posar a la cua per tramitar la residència permanent. Per cert, que el senador demòcrata John Kerry es convertirà en el nou secretari dels Estats Units després de la marxa de Hillary Clinton.
L'emissari internacional per a Síria, Lakhdar Brahimi, ha fet una crida a superar l'impàs del Consell de Seguretat de l'ONU per frenar la guerra civil en aquest país.
En la presentació de l'informe més negatiu des que es va assumir el càrrec, el mediador de l'ONU ha demanat als 15 estats membres que facin més pressió als beligerants per solucionar aquest conflicte, i és que, segons ha assegurat, Síria s'està destruint dia rere dia. Lakhdar Brahimi ha afegit també que el president sirià Bashar al-Assad no pot formar part d'un govern de transició. Recordem, a més, que ahir es van trobar al riu Kei, a la ciutat siriana d'Alep, 108 cadàvers de civils que tenien un tret al cap, segons va informar l'Observatori Sirià dels Drets Humans. Les dades de l'ONU mostren que almenys 60.000 persones han perdut la vida en aquesta guerra des de la març de l'any 2011.
El president interí de Mali, Diomkunda Traoré, ha anunciat que espera poder convocar eleccions transparents i creïbles abans del 31 de juliol.
Traoré ha afirmat que es compromet a dirigir la transició actual de Mali amb l'objectiu de recuperar els territoris ocupats del nord del país i, sobretot, el retorn de Mali a una situació constitucional normal. Traoré exerceix de presidència interina des de l'abril, després del cop d'estat militar en resposta a la proclamació d'independència al nord del país.
I l'Assemblea Nacional Francesa ja ha començat a debatre el projecte de llei del govern de François Hollande que ha de permetre la legalització del matrimoni entre persones del mateix sexe i les adopcions per part d'aquestes parelles.
El debat ha dividit la societat i això reflecteix a la cambra de diputats amb els grups de la dreta i l'esquerra completament enfrontats. L'adopció és el principal punt de controvèrsia de la llei i també l'element de més divisió i que més crea entre els francesos. Els sondejos indiquen que més del 60% dels ciutadans donen suport a la legalització de matrimonis homosexuals, però només la meitat són favorables a autoritzar-los adoptar nens.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça anirà avui al primer assalt del duel de la Copa de de semifinals amb el Real Madrid amb totes les seves estrelles disponibles, ja que únicament s'han quedat fora de la convocatòria els del planter Cristian Tello, Isaac Cuenca i Martín Montoya.
Els Barça es van entrenar ahir mateix al matí a la ciutat esportiva amb tots els seus jugadors disponibles. Per cert, que també ahir el segon entrenador del Barça, Jordi Roura, va afirmar que l'eliminatòria de semifinals de Copa del Rei contra el Madrid s'acabarà decidint d'aquí un mes al Camp Nou. A més, tot i els 15 punts de diferència que separen tots dos equips a la Lliga i també les importants baixes que acumulen els blancs, Roura va parlar d'un Madrid molt competitiu.
Avui, doncs, Madrid-Barça a les 9 del vespre al Bernabéu, anada de semifinals de la Copa. Per part dels blancs, Mourinho no podrà comptar per aquesta anada de semifinals amb jugadors importants com ara Iker Casillas o Pepe, baixes per lesió, a més de Sergio Ramos, Fabio Coentrao o Ángel Di María, sancionats.
Doncs sí, aquestes absències provoquen canvis en l'equip titular amb novetats que Mourinho encara no ha comunicat als seus jugadors. Per cert, que aquests jugadors del Madrid insisteixen a dir que hi ha bon ambient al vestidor i van desmentir així les declaracions que va fer ahir la periodista esportiva i la parella d'Iker Casillas, Sara Carbonero. A més, els jugadors tampoc veuen clar que el Barça sigui el gran favorit.
I la revista francesa France Football publica una llarga investigació en què assegura que Qatar va comprar l'organització del Mundial de l'any 2022. La publicació dedica a aquest tema una vintena de pàgines sota el títol de Qatargate.
Segons es desprèn d'aquest reportatge, Qatar va dedicar enormes quantitats de diners per comprar els vots necessaris en el sí del comitè executiu de la FIFA per aconseguir l'organització del Mundial.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'actualitat. Us expliquem que l'oficina de premsa de la Santa Seu va acollir ahir la presentació del missatge de Benet XVI per a la 21a Jornada Mundial del Malalt, que se celebrarà l'11 de febrer, Festa de la Mare de Déu de Lourdes, i també la presentació de la seva celebració a la ciutat alemanya d'Altötting. El títol del missatge és Camina i fes tu el mateix. L'arcabisbe Zygmunt Zimowski, president del Pontifici Consell per als Agents Sanitaris, va explicar que la jornada és un moment de reflexió, atenció renovada i compromís per part de tots cap als problemes inherents a l'atenció per la vida, la salut i el patiment. En el missatge, el Sant Pare subratlla que la seva celebració ha d'estar fortament caracteritzada per la pregària, el compartir i l'oferiment del patiment pel bé de l'Església. També recorda el testimoni de Santa Teresa de l'Infant Jesús, Luigi Novarese, Raúl Folero, la Beata Teresa de Calcuta i Sant Anne Schaffer de Middelstein. Són exemples de viure la malaltia amb exemplaritat i amb esperança. I d'altra banda, un any més, Mans Unides torna a organitzar la campanya contra la fam 2013, aquest cop amb el lema No hi ha justícia sense igualtat. L'acte de presentació es farà demà al Palau Robert de Barcelona. I avui el missioner jesuïta mexicà José Avilés Arriola, que impartirà una conferència demà precisament, serà a partir de les 9 en directe en aquest programa a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Passen 2 minuts i mig d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El punt avui, imputació imminent, referint-se a l'exalcalde de Lloret, José Crespo. També us expliquem que el diari Ara destaca aquest tema. El cas Nós assetja la infanta Cristina. El País, la banca espanyola retorna al Banc Central Europeu 44.000 milions d'una sola vegada. La Vanguardia, el govern català demana un rescat de 9.073 milions a l'Estat. El periòdico, acorralats, preocupació pel descrèdit de la política, i treu com a noms propis Carlos García Revenga, secretari de les Infantes, Xavier Crespo i Josep Valls. El Mundo, la imputació del seu secretari estreny el setge a la infanta Cristina. L'ABC, Eufemiano Fuentes, marca també amb el dit futbolistes i tenistes, expectació mundial pel judici de l'operació Puerto, de presumpte dopatge en el ciclisme. I la Razón, sobre el cas de Lloret, l'operació Clotilde, titula Crespo va deixar edificar 100 xalets a la màfia russa a canvi de comissions.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el detergent per rentavaixell Finish, tot en un o quantum, en diversos formats per només 10 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit d'aquesta hora es va normalitzar un poc a poquet. De moment no està sent un matí massa complicat, si bé és cert que aquesta hora encara han de parlar de zones amb molta lentitud o amb trànsit espès. És el cas de l'AP7, el tram del Papiol per agafar l'autopista AP2, el cinturó de litoral, tram de Sant Joan d'Espí, Cornellà, sentit Zona Franca, l'entrada per l'autopista B23, sobretot el tram de Sant Joan d'Espí-Sant Just, cap a l'avinguda Diagonal, o també la C58, zona de Montcada-Ripollet, sentit Terrassa, trams com Sabadell, com Montcada mateix, cap al nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Situació anticiclònica a Catalunya. Dominarà el sol durant les properes hores amb un cel una mica blanquinós. A primera hora del matí estan apareixent ja boirines a l'interior. Les temperatures oferiran grans contrastos amb un matí fred i un migdia molt suau. Al matí amb marcada inversió tèrmica, és a dir, més fred a les fondalades que no pas als cims. L'estabilitat ens acompanyarà concretament fins divendres. A partir d'aleshores i durant el cap de setmana s'espera un notable descens de les temperatures. Avui la temperatura a Barcelona és d'11 graus, 4 a Pont de Suert i 12 a Portbou, entre d'altres. Les màximes pujaran entre 2 i 5 graus de mitjana.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
6 minuts i seran 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, també col·laborador d'aquesta casa. Senyor Joan Pallarès, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Formidable.
Gràcies per acompanyar-nos.
Per cert, que tinc una anècdota, i és que ahir us vaig escoltar des d'un lloc insòlit, sobre
des
les 8:15, i és que us vaig escoltar des del bus del barri, que el conductor, pues, amb molt bon criteri, tenia posat Ràdio Estel i diu que és la emissora que porta habitualment per anar sentint,
doncs,
la tertúlia i tot. Vull dir
que... Des d'aquí, salutacions a tots aquests servidors públics que són els conductors d'autobusos, de petits busos de barri, com diu vostè, i taxistes, que també sabem que ens escolten molt. Salutacions als taxistes, també. Doncs, bé, bus de barri, recordem que és aquell vehicle petit
Petitet,
per carrers estrets,
que... Exacte.
De barris com Sant Andreu, la Sagrera o altres.
Exactament, en aquest cas era el de Sant Andreu.
Moltes gràcies per aquest testimoni. Doncs saludem Josep Maria Noguer, economista, que ens acompanya avui des de Girona, des de l'estudi del Bisbat Gironí. Senyor Noguer, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia. L'hem sentit una mica malament, aquest bon dia, suposo que és un tema de micròfons.
El micro. Ara se sent millor?
Ara se sent millor, ara
perfecte.
Se sent força bé. No sé si té vostè alguna anècdota, però suposo que a Girona molt de fred als matins, no?
Home, en fa. Ahir al vespre era dur, vaig haver de sortir per una reunió i realment al carrer feia molt fred. Avui aquest matí no es nota tant, però vaja, de tota manera sembla que cap al cap de setmana han de baixar més les temperatures i després doncs tindrem més feina a abrigar-nos.
Però imagina't vestit de manaia, no?
El fred que deu fer. Sí, però vaja.
Un dia més, senyor Noguer i senyor Pallarès, comencem la tertúlia parlant en la primera roda d'intervencions sobre corrupció, perquè realment el panorama informatiu que rep l'opinió pública està molt marcada per l'aparició constant de casos i l'engrandiment d'alguns d'aquests casos. Jo deia al principi del programa, en nom de tot l'equip, que és bo que es coneguin els casos de corrupció. El que passa és que no són bones notícies en elles mateixes.
Sí, i d'això ja en podríem fer gairebé una llei, no? El que seria, tal com hi ha la llei de Murphy, les lleis de Murphy, també podríem fer la llei de Durant, que és que comences posant la mà al foc i acabes, com Ponç Pilat, rentant-te les mans. Autènticament és una llei constant de que tothom, quan és acusat per primera vegada, doncs el seu partit, els seus companys, tothom diu que, escolti, que escolti, aquest senyor si era honrat, a més, és a dir, li donava menjar, tirava molletes de pa als coloms, i escolti, és una persona amb un gran cor.
En el cas de Xavier Crespo s'ha dit que és innocent.
I al final, jo també ho crec, vull dir, d'entrada la presumpció d'innocència li dona a tothom. El que passa és que, bé, quan jo de cop i volta, si estic, no sé, en una barra d'un bar prenent un cafè i un senyor que no coneixo de res em paga el cafè, doncs no sé, pensaré que és esplèndid. Però no sé, el segon dia em paga el cafè, el que pensaré és que em vol fotre la cartera.
Esclar, llavors et regala un rellotge. Que és
sí, no? Esclar, dius, i després el rellotge, i dius, bueno, i per què m'estimen tant? S'ha enamorat de mi?
És com aquella sensació que ens pot donar una persona quan d'entrada és tan simpàtica i no la coneixem, no?
Sí, dius, no ho sé, mal fio, i més si tinc un càrrec, no? Si tinc un càrrec i em comencen a fer la pilota d'aquesta manera i em porten a donar la volta al món, o em porten amb un creuer, o em porten a veure la mòmia de Lenin, el Kremlin. Vull dir, no sé, jo és que...
Perdoni, per què ha esmentat vostè el nom de Durant, per dir allò de...
Bé, perquè potser ha sigut el cas més concret, no?
El cas Pallarols.
Sí, pel cas Pallarols, que va començar doncs, dient que eren innocents, que posava la mà al foc, que tal i que qual, i després ha sigut el primer que ha dit que jo me'n rento les mans i que vull dir que nosaltres no sabem res. Potser ha sigut el cas el més... En fi, com el Murphy, segurament al Murphy no li van caure les torrades allò per el costó de la mantega, però miri, s'ha quedat amb el San Benito.
Senyor Noguer, què en
pensa? A veure, el problema és que ara ja portem molts dies en què apareixen notícies noves, no?, en relació a totes aquestes qüestions de corrupció. I això al final arriba a carregar una mica. Serà que es barregen qüestions ben diferents. Per una banda hi ha el dret a la informació, per tant, és bo que quan passa una cosa important i que té transcendència per la població i pel nostre sistema, que surtin els mitjans de comunicació. A partir d'aquí, resulta que del dret a la informació al final ja sembla que això es converteix en el dret a sortir als diaris de determinades persones i fins al punt que arriben anunciant els mitjans de comunicació abans de fer una detenció per garantir que surti bé en els mitjans, no? Per tant, aquí ja comencem amb coses una mica estranyes, no? Que al final ja no saps ben bé per què hi ha tant d'interès en què, per exemple, el moment en què van a detenir una persona estigui recollit per les càmeres i surti totes les televisions, no? És un primer punt que ja té uns elements estranys. Després, l'altra qüestió és que quan parlem d'un imputat no vol dir que sigui culpable. Esclar, aquí estem amb la presumpció d'innocència i aquesta presumpció d'innocència, a més de ser un dret constitucional, hauria de ser també una cosa que ens creiéssim tots i, per tant, que realment en el nostre fur intern consideréssim innocent una persona mentre no es demostri el contrari. I això de vegades sabem que no és així, perquè quan comencem a veure totes aquestes imatges, quan comença a sortir a la premsa, quan comença, ja fem aquest judici paral·lel i que ja, d'una manera voluntària o involuntària, creiem internament que aquí hi ha una culpa, no? Per tant, és una altra qüestió delicada. El fet de ser imputat només vol dir que el jutge veu indicis perquè allà es faci una investigació, es faci una instrucció i la persona també tingui possibilitats de defensar-se i, per tant, aportar la contrapart, diguéssim, no? Davant de qui està acusant. Per tant, tot això és convenient i ser imputat d'entrada no vol dir res, no? Uh-huh. Ho dic tot això perquè estem fent un mal en el sistema horrorós. Perquè ara ja cada vegada la població té més la sensació de que no hi ha res que sigui sòlid, que no hi ha res que sigui creïble, que tot està brut, que no hi ha... És clar, a partir d'unes bases tan minades, costa molt, en una situació de crisi, pensar que som capaços d'anar construint més, no? Uh-huh.
Doncs bé, amb tot això, els moviments polítics per intentar assolir un acord contra la corrupció continuen, i avui, després de la tertúlia, ho anunciem ara, tindrem en directe Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana i portaveu parlamentària d'aquest grup, que ens dirà la seva sobre això de la corrupció, i també parlarem breument de la declaració sobiranista que s'aprovava precisament avui fa una setmana. Ara farem una primera pausa, però abans, com sempre, amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Repassem una mica els principals aspectes informatius dels temes que tractarem a la tertúlia, de la corrupció, cas Clotilde i també cas Nós, amb una nova implicació, la imputació del secretari de les Infantes.
Doncs sí, primer, cas Clotilde, avui recordem, declara davant de l'Audiència Nacional el primer tinent d'alcalde de Lloret, Josep Valls, que recordem està acusat a suborn i que també és el president del club de futbol Lloret, que rebia patrocini de l'empresa propietat del suposat cap d'aquesta xarxa, Andrei Petrov, que ja està en presó provisional. Xavier Crespo, d'altra banda, l'exalcalde de Lloret, té plena confiança en qui va ser regidor d'Urbanisme durant el seu mandat, aquest Josep Valls, i diu que posa la mà al foc per ell. D'altra banda, com dèiem, cas Nós, l'advocacia de l'Estat es persona com a acusació en aquesta causa contra Urdangarín per frau fiscal. El jutge instructor d'aquest cas admet la personació com a acusació particular de l'advocacia de l'Estat en representació d'Hisenda davant la presumpta frau fiscal de 470.000 euros.
La Generalitat demana diners pel fons de liquiditat autonòmic, un nou rescat de l'Estat a Catalunya.
Doncs sí, en concret són 9.073 milions, una quantitat que suposa un 68% més. L'any passat la Generalitat va rebre autorització d'Hisenda per demanar prestats més de 5.000 milions d'euros a aquest fons de liquiditat autonòmica.
I la polèmica entre el govern espanyol i el govern català sobre el projecte de llei del gabinet de Mariano Rajoy sobre la política exterior continua portant cua.
Doncs sí, ho va publicar El País fa un parell de dies i després de saber-se que l'executiu de Mariano Rajoy s'estaria preparant per neutralitzar l'ofensiva internacionalitzadora, volíem dir, de Mas, amb una nova llei que permetria a l'Estat tutelar l'acció exterior de les comunitats autònomes, el conseller de Presidència i portaveu Francesc Homs va ser molt clar i va dir que no només es continuarà amb l'acció exterior, sinó que fins i tot la intensificaran.
Gràcies, Sara, per aquest breu resum informatiu. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Ara sí, fem una pausa i continuem amb la tertúlia avui amb l'historiador Joan Pallarès i amb l'economista Josep Maria Noguer.
Ràdio Estel.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Vols conèixer la teva fertilitat? Vols aprendre a regular-la de manera natural, sense fàrmacs, ni mitjans quirúrgics, ni mecànics? Truca'ns, et podem ajudar. Planificació familiar natural. Telèfon 93 280 56 83. Consulta la nostra web renafer.org o contacta amb nosaltres a fertilidad@renafer.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Seguim amb la tertúlia d'actualitat. Passen 5 minuts de 8:45 i ens acompanyen, recordem-ho, l'historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, Joan Pallarès, i des de Girona l'economista Josep Maria Noguer. Bé, dels casos de corrupció no passa inadvertit informativament avui el fet que imputen el secretari de les infantes Elena i Cristina. És una notícia que molts analistes veuen com un... Vaja, una situació de màxima dificultat per la Casa Reial, en aquest cas.
Sí, autènticament potser podríem dir que el rei d'Espanya es diu Urdangarín.
Perquè almenys,
home, doncs perquè almenys és el que té la clau, no? És a dir, segons el que ens digui i segons el que demostri, aquí ell, en aquests moments, doncs la corona està depenent pràcticament de la seva voluntat, no? Si aquest senyor doncs comença a explicar coses i, bueno, i comença a empastifar i comença... Pues bé, pot ser una situació realment greu. No necessàriament ho té de fer, no? Però autènticament, no sé, jo si fos algú de la seva família política, doncs li tindria més en compte, no? És a dir, potser l'aniria amb peus de plom amb ell, no?
Senyor Noguer.
Bé, és clar, aquesta persona, a part d'estar molt vinculada a la família reial, i sobretot doncs, a les infantes, no? Perquè feia de secretari, sembla que, sí, que organitzava fins i tot doncs, les vacances de les infantes, fins i tot abans de casar-se, vull dir que per tant la relació ve d'anys, alhora aquesta persona, esclar, era tresorer de l'Institut NOS, no? Esclar, el tresorer sembla que ha de saber alguna cosa del funcionament d'aquesta entitat. Llavors, si aquesta entitat realment té tots aquests casos de corrupció, costa creure que el tresorer no pugui tenir res a veure, no? D'altra banda, sembla ser que aquesta persona ja havia demanat presentar-se al jutjat fa temps, no?, per poder declarar, i és ara que el criden, no? Hem de seguir amb la presumpció d'innocència. Certament sembla que hi ha indicis racionals, no?, de que aquesta persona també hi té a veure i bé, veure una mica com actua la justícia. És que, esclar, aquí són coses... Per una banda, ens interessa a tots que la justícia actuï, pugui ser ràpid, que les persones que realment estan implicades en casos de corrupció tinguin doncs, les penes que corresponen i per poder rascar i netejar una mica el sistema i deixar que vagi volant constantment a sobre les nostres estructures aquesta sospita de corrupció. És que, esclar, això no permet avançar.
Sí, home, però de totes maneres de corrupció n'hi ha, eh? No... Jo comprenc que això és una mica com aquelles notes policials del franquisme, no? És a dir, que detenien un pobre home que estava fent una pintada o que estava tirant unes octavetes i et sortia la nota policial dient peligroso delincuente, gairebé terrorista, vull dir, bueno, deixaven aquell pobre home com si fos el pitjor de lo pitjor, no? És a dir, judeo-masson, bueno, de tot li deien. Llavors, esclar, aquí en aquests moments els diaris estan fent pràcticament el mateix. Estan d'una persona pues, que senzillament el criden a declarar, ja pràcticament en fan un linxament públic, no? És a dir, pràcticament li imputen tot, no? Després resulta que, esclar, el fiscal també embolica que fa fort. I al final resulta que de lo que diu la premsa a lo que és la veritat, pues, segurament per una fórmula matemàtica podem treure la veritat perfectament, vull dir, segurament deu ser un 15 o un 20% del que se li pot provar, un 15 o un 20% del que realment es diu la premsa i se li imputa.
Clar, aquí també sempre és veure, quan parlem de corrupció, què volem dir, no? Perquè jo penso que hi ha molts nivells de corrupció i, per tant, molts graus diversos de gravetat en aquesta qüestió de la corrupció. És cert que de vegades comença de la manera més senzilla i després es va embolicant fins a agafar unes dimensions que ja podem considerar realment greus. Esclar, abans feies broma amb això de que conviden a un cafè, però és que, malauradament, jo penso que moltes vegades comença així, això, no? Perquè s'estableixen unes relacions que d'entrada, en persones que tenen determinats poders, sigui doncs perquè estan vinculats al sector públic, o en aquest cas vinculats a la corona, o vinculats en llocs i situacions en les quals és possible tenir una activitat lucrativa, no? I d'entrada no dolenta. I esclar, la relació fa que es faciliti de vegades la informació, fa que hi hagi un millor tracte quan tu presents... No ho sé, no? Que d'entrada són relacions de simpatia i que això genera doncs, que convidin a aquesta persona un cafè, que potser li fan un petit regal, i que tot això és una cosa que sembla que ha anat funcionant al llarg de la història sense que tingués una gravetat important, no? Simplement eren, bé, no ho sé, diguem, petites relacions socials. Però, esclar, quan el regal ja és desproporcionat? Quan el viatge que paguen, el no sé què, ja té unes dimensions que llavors és que l'altre això ho està recuperant amb escreix i potser tot allò ja no és lícit, no? Esclar, és ben complicat, no?
Sí, però...
I aquesta sospita, no?, de que tot és que... No, però és que si això és tot arreu, és que això fa un mal espantós. Abans eren països molt concrets que es consideraven corruptes i que tothom deia, ui, allà la mordida és permanent, no? Home, doncs ara que de l'estat espanyol o de Catalunya es pugui començar a generalitzar la idea, no? Que llavors sembla que quan es parla del país o es parla de la contractació pública, la gent fa un mig somriure, no? Com volguem dir, bueno, ja sabem com va això. Ostres, això és horrorós.
No, però això està perfectament retratat en una pel·lícula que és l'Escopeta Nacional d'en García Berlanga. Vull dir, és que realment és així, és aviam. És a dir, comencen a confluir en una mateixa cacera tota una sèrie de persones que al final dius, bueno, escolta, aviam, la corrupció, doncs no sé, doncs la corrupció són els que ho han acceptat i el que l'ha pagat. Ni més ni menys, qui ha pagat la cacera i qui no és atendari. Aquí ens trobem, ens surt un ministre pues que resulta que se'n va amb una cacera sense llicència de caça, se'n va caçar, bé, ens surt amb un jutge que després... No sé, ens surten unes històries que dius, home, és dir, el Berlanga està superat i ha comparat la realitat.
Bé, senyors, tenim el cas Nos, també... l'operació Clotilde i, malauradament, doncs, l'aparició de casos de corrupció. Ja els volia preguntar sobre la possibilitat d'assolir un pacte a Catalunya. Mentrestant, saludem Juan Antonio Rueda, advocat que s'acaba d'incorporar. Senyor Rueda, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bé, sobre la possibilitat d'un pacte anticorrupció, vostès què en pensen? Creuen que és viable? Qui vol començar sobre això?
Els silencis són eloqüents, no?
No, certament. A veure, és que, esclar, sí que és bo que hi hagi un pacte anticorrupció, sí que és bo que tothom es posi d'acord amb la necessitat de que hem de donar seguretat i tranquil·litat a la ciutadania i, per tant, la manera és, disculpeu, qualsevol cas que surti s'atacarà frontalment, etc etc. Ara el problema és que de quina manera es materialitzarà aquest pacte anticorrupció? Què farem? Crearem un altre organisme? Ja en tenim molts, eh? serà una mica el perill és aquest, no? Ens volem agafar les coses seriosament o simplement volem donar una imatge i anar treballant la façana, no? I per tant ara, doncs què farem? Crearem un ens que es dediqui, no? Esclar, no, no, no. El problema és a veure si realment es vol anar a fons o no. I si s'hi vol anar, per descomptat que aquí cal totes les forces polítiques i cal tots els diversos poders de l'Estat molt vinculats amb això, no?
Senyor Rueda, encara no havia intervingut fins ara.
Bueno,
hem parlat molt dels casos de corrupció concretament i ara d'aquest possible pacte o d'aquesta possible acció política decidida.
Jo crec que en sí mismo, que quienes nos representan tienen que hacer un pacto para evitar la corrupción, ya suena extraño. Ya suena extraño porque deberían ser el modelo que todos queremos seguir. Es imposible pensar que un político, alguien que se dedica a la política, tenga 22 millones de euros en Suiza. Pero supuestamente tenga 22 millones en su
vida. Claro, porque no buena.
Bueno, no tiene mucho sentido. Uno no se hace rico en la política. Bueno. Por esta mesa han pasado algunos políticos y cuando hablan de los sueldos que tiene, además son públicos, pues es evidente que uno no puede ir a la política a hacerse rico. Entonces, yo aquí lo he dicho muchas veces y hay que profundizar, pero uno de los problemas que tenemos y la responsabilidad que exigimos muchas veces a nuestros representantes es que necesitamos políticos de una alta calidad porque son en momentos de crisis y en momentos de no crisis los que van a tomar unas decisiones. Y por tanto, a mí se me hace muy extraño porque es una cuestión de fondo. Es una cuestión de fondo. Yo creo que se necesita una regeneración política muy seria. Luego hay medidas que evidentemente pueden ser muy positivas. Se ha hablado de la auditoría, pero claro, si el que va a pagar esa auditoría va a ser el propio partido, ¿cómo lo controlas todo eso? Si el que controla es el que al que se le ha pagado. Pero, en fin, sí que hay medidas que se pueden hacer, pero sigo viendo una figura extrañísima que la necesidad de hacer un pacto anticorrupción desde aquellos que tienen que velar para que nosotros no seamos los corruptos. Pues imagínese usted, ¿no?
Però vaja, que hem de trencar aquesta idea cada vegada més generalitzada de que la corrupció està a tot arreu i que ja tothom ho sap i que no es fa res, això s'ha de trencar com sigui.
Sí, yo estoy de
acuerdo, perquè això enfonsa una estructura.
Pero yo estoy de acuerdo, pero al final la realidad fue que en el Parlament de Cataluña, y luego podemos hablar a nivel estatal, en el Parlament de Cataluña se dijo en público, ustedes tienen un problema que se llama el 3%. Eso se dijo en público y la contestación fue
que era muy barato.
No, bueno, que era muy barato, no. Yo no le voy a apoyar en el estatuto. Yo no le voy a apoyar en el estatuto. En vez de decir inmediatamente, le voy a poner una querella por falso testimonio. No. Le dijo que yo no le voy a apoyar en el estatuto.
Yeah.
O sea, es algo que está en la... Es verdad, yo sé que la corrupción y el poder, independientemente de que el político tenga o no tenga dinero antes de llegar a la política, y el poder corrompe y es muy fácil en un momento determinado querer más y ambicionar más de una manera legal o ilegal, y eso puede llegar a pasar. Pero no de una manera tan generalizada donde todos es sabido. Eso no es posible, porque eso al final, independientemente del modelo que creamos ideal para una nación, para un Estado, independientemente de todo eso, va a empobrecer porque pagamos una cantidad ingente de impuestos. No puede ser que los políticos vayan a todo trapo mientras que el resto estamos sufriendo y pagando más del 50% en algún caso, y en Cataluña, vuelvo a decir, es con Aruba y Suecia, creo que es la región donde se pagan más impuestos. Eso no es posible, eso no es ni éticamente saludable.
Home, per una vegada, exceptuant el de Regió, estic d'acord amb el que ha dit amb el senyor Rueda, no? És que és ja, jo crec que és insòlid, és una perplexitat el fet de que els polítics hagin de fer un pacte anticorrupció, és a dir, que hagin de dir, no, nosaltres respectarem les normes de joc. Escolta, ja
el pacte ja és la mateixa ètica democràtica.
Em sembla que fan un jurament, no?, quan prenen possessió. Vull dir,
promesa o jurament, sí.
Promesa o jurament. Home, és dir, què més els necessitem? És que no ho sé, jo crec que aquí ja és... És que el mateix partit el que ha de fer és, quan troba un cas d'aquests, aïllar aquella persona. Escolta, que ens vacunem? Doncs els partits s'han de vacunar. Les persones es vacunen, els partits també.
També li dic que no tothom és partidari de les vacunes, eh?
Ja, bé, també.
Ja ens entenem, en aquest cas, per les possibles contraindicacions. Bé, avui a la tertúlia que compartim amb l'advocat Juan Antonio Rueda, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb l'historiador Joan Pallarès, també m'agradaria, abans de parlar del fons de liquiditat, breument comentar sobre la declaració sobiranista alguna cosa, perquè precisament aquestes notícies de la corrupció han arribat durant la setmana posterior a l'aprovació d'aquesta declaració sobiranista, i d'aquest tema també volem parlar, ni que sigui un moment, amb la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, a les 9:05, després de la tertúlia. Algun comentari sobre la Dimen. Potser el tema de la corrupció ha tapat una mica l'impacte d'aquesta declaració aprovada pel Parlament?
Com les notícies avui en dia són tan vertiginoses que pràcticament una notícia que es produeix al matí, al vespre ja ha caducat.
Sí, sí. I si en surt una altra, potser més rellevant, encara més.
Sí, yo muy entristecido realmente por esa declaración. No por el hecho de la declaración, que como he dicho, en fin, cada uno puede declarar, pero al final, que desde la institución...
Y ha habido una mayoría que la ha aprobado.
Desde la institución se hagan declaraciones antisistema, creo que no es bueno para la democracia. Pude ver y me alegré, y así lo tengo que decir, las declaraciones que hizo el señor Rivera de Ciudadanos, y me parecieron las que tenían mayor sentido común a la hora de hablar, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista, oiga, todo es posible plantearlo desde el marco de la legalidad, ya es que la legalidad no me deja, ya tenemos que cumplir la legalidad, independientemente de las mayorías que tengamos hoy en el Parlamento.
Rivera porque... deia que no tenia competències del Parlament Autonòmic.
No, bueno, claro, es una declaración que va en contra directamente de la Constitución Española. Y la Constitución Española es el tótem... Oiga, mire, no lo sé si es el tótem, pero sé que todos nos regimos en base a una primera fuente de la que caen las demás, y que si la propia institución, los propios que están porque consideran que en un momento determinado no se tiene que cumplir una determinada ley, no se tiene que por qué cumplir la Constitución porque no me conviene, es un mensaje muy malo para el resto de los ciudadanos. Tenemos que encontrar y tenemos que buscar, y con el apoyo de unos y de otros, el cauce legal si fuera necesario para hacerlo. Pero saltarse la ley y realizar una declaración desde el sistema, contra el sistema, es otra de las cosas que me parece una responsabilidad gravísima.
Josep Maria Noguer.
Bé, en aquí hi ha una qüestió, les qüestions jurídiques i les qüestions terminològiques. En realitat, en aquí, la força de tot això és la de posar de manifest que hi ha una voluntat explícita i majoritària de que hi hagi un canvi. No? Llavors, el fet de que la declaració hagués estat que no, el Parlament és sobirà, o en lloc d'haver dit això, que el Parlament vol ser sobirà, vol que se li reconegui, esclar, aquí ja hi hauria aquest matís jurídic que faria canviar la legalitat de la qüestió. No? Però el fons és exactament el mateix. Llavors, esclar, si es fan declaracions que són contràries a la Constitució, és evident que si tenen transcendència jurídica no serviran per res, perquè immediatament això anirà al Constitucional i hi haurà una suspensió immediata d'aquest acte, i per tant no servirà per res. Si no té eficàcia jurídica, què vol dir? Doncs que el que vol dir simplement és una palanca per un canvi, i penso que aquesta és la intencionalitat, no? És la palanca per un canvi, que es posi de manifest que es vol un canvi i que llavors a partir d'aquí s'hagi d'articular la manera de fer-ho. La mateixa declaració parla de les vies legals, parla del diàleg, parla de moltes coses, a veure com s'enfocarà. Ara suposo que calia una reacció immediata en el Parlament per tot el que havia passat amb les eleccions i per el pacte que s'ha necessitat per poder tirar endavant la legislatura. S'ha de veure ara com es camina a partir d'això. Per tant, això només és un punt d'inici, que ara podem fer moltes elucubracions jurídiques, però en realitat penso que el fons és aquest.
Bé, senyors, anem ràpid. Sí,
sí, bueno, és que estem parlant molt, vull dir que hi ha molta gent que es posa sota les faldilles de la Constitució, no? I realment jo em pregunto una cosa, també estem en un país on la Constitució ho regeix tot, i estem en un país on estem plens de corrupció. És dir, no sé, jo no hi entenc jurídicament, però potser tenen alguna relació les dues coses? Potser aquesta Constitució ens garanteix que tinguem aquesta corrupció? No sé, potser caldria preguntar-s'ho, no?
Ja se'ls pot reformar, no?
La corrupció és del ser humà, de totes maneres.
Sí, és dir, perquè comença allò els preàmbuls i les monarquies, no sé de què parla, i que la gent que és inviolable,
Pues se parece mucho, por cierto, al estatut. En ese sentido, tiene razón que todo esto que está hablando usted, el estatut lo reproduce muy bien.
És curiós, però molts l'invoquen, no?
Doncs bé, si la Constitució és millorable, es pot canviar, ja ho dèiem, no? En tot cas, efectivament, com diu el senyor Rueda, són les persones les que, malauradament...
L'estatut no, li recordo que l'estatut no regeix a València, eh? Ni regeix Andalusia.
Ah, entonces sí que és inviolable, discúlpeme usted.
Senyors, parlem ràpidament d'aquests més de 9.000 milions que la Generalitat demanarà al Fons de Liquiditat per aquest 2013, amb tot el que són les tensions econòmiques entre Madrid i Catalunya. Bé, és bàsic, no?, que se'ns doti d'aquest fons perquè
bueno, supone el 40%, si se dota, que no se dice que se le vaya a dar, supone el 40% de los 22.000 o 23.000 millones que va a tener el Fondo de Liquidez Autonómico. Ese es el 40% de eso que está pidiendo Cataluña. Bueno, en fin, estamos endeudados, no solo España, sino también Cataluña. Bien, tenemos lo que hemos generado. Y es imposible, o no debería ser, o no es bueno ni adecuado gastar más de lo que se ingresa, y eso es lo que ha venido pasando durante muchos años. Y ahora tenemos, yo creo que en España, en el gobierno de España, un gobierno duro que está haciendo un análisis lo posible para recuperar la situación, y en el gobierno de Cataluña exactamente lo mismo. Ideal sería que estuvieran alineados, pero en todo caso, en el sentido económico, creo que están haciendo lo posible para sanear la situación. Y dentro de eso, que se sepa, es verdad, dentro del Fondo de Liquidez Autonómico, de los 22.000, 23.000 millones que tendrá para repartirse entre las distintas autonomías, pues Cataluña está pidiendo ya el 40%.
Sí, però estem sempre amb el mateix. Cal veure quins objectius de dèficit es posa cada comunitat autònoma i cal veure de quina manera està complint cada comunitat autònoma amb les mesures de restricció i de reconversió per anar fent viable aquests nivells de dèficit. No? No es tracta només de demanar, sinó que jo penso que això ha d'anar amb uns programes seriosos de compliment. Penso que Catalunya està comportant-se molt seriosament amb aquesta qüestió.
Malgrat, l'impacte social que estan tenint les retallades i l'austeritat.
Certament, però és clar, això...
De vegades injustes, no sé, les retallades de vegades són injustes. També.
Si no hi ha dinero, és verdad, és claro que hay injusticias. Pero es que, otras injusticias en el sentido contrario se han ido haciendo durante los últimos 10 años. Uh-huh. Es que todo el mundo tenía un coche oficial. Es que cualquier asesor tenía un coche oficial. Era insostenible.
Ho deixem aquí.
La Constitució.
Ho deixem aquí.
Antes pensava era culpa tot de Madrid. Ara està bé que ara la Constitució la haya dejado un poco.
També es va fer a Madrid, la Constitució.
La van fer a Madrid.
Con el apoyo de Convergència i Unió,
sí, però bueno. I altres nacionalistes. Gràcies, Joan Pallarès, Juan Antonio Rueda i des de Girona, Josep Maria Noguer. Bon dia, fins la propera.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Bon dia.
Durant aquests dies, des del primer cafè de Ràdio Estel, estem seguint les valoracions de les diferents forces polítiques davant la possibilitat que s'assoleixi un pacte anticorrupció al Parlament de Catalunya, també valoracions de la declaració sobiranista aprovada avui fa tot just una setmana. Avui parlem amb Marta Rovira, secretària general i portaveu parlamentària d'Esquerra Republicana de Catalunya. Marta Rovira, bon dia.
Bon dia.
Bé, primer de tot li vull preguntar, tot agraint-li la seva presència en directe, quan són les 9 menys 4 minuts, per la possibilitat d'assolir un pacte anticorrupció, com han proposat, per exemple, el president de Ciutadans, Albert Rivera, o altres dirigents polítics aquests dies, tenint en compte que l'opinió pública pot desconfiar encara més en el sistema després d'aquests casos de corrupció que hem conegut els últims dies. Què pensa Esquerra sobre la possibilitat d'articular un pacte contra la corrupció o alguna mena d'acord?
Miri, jo em sembla que amb un pacte no fem prou. I la veritat és que crec que ja estem en un àmbit prou de consens. Els partits polítics tots hem expressat públicament que tenim 1.000 mesures per fer efectives per evitar que hi hagi corrupció política i em sembla que no cal parlar-ne gaire més. Esquerra Republicana fa molts anys que estem lluitant perquè s'aprovin doncs, una llei de la transparència i accés a la informació pública, perquè es modifiqui el Codi Penal i la corrupció política passi a ser un delicte. Estem batallant des de fa molt, molt de temps, i ho recordaran, per fer un pacte perquè els partits polítics presentin els comptes a les sindicatures electorals, perquè s'estalvien les campanyes electorals fent un mailing conjunt. D'alguna manera, el que vull dir és que estem una mica farts de parlar i de cimeres i de pactes. El que hem de fer és passar a l'acció, si coincidim. I el que hauríem de fer ja, demà mateix, és entrar una proposició de llei amb una ponència conjunta per fer la llei de transparència i accés a la informació pública. Ens sembla que és hora de passar a l'acció, i de forma bastant contundent, no? No sé, de parlar-ne, estem disposats a parlar-ne amb tothom, però vaja, si hi ha un àmbit de coincidència tan gran com els ciutadans veuen en les declaracions i manifestacions públiques que fem aquests dies, el que hauríem de fer ja és passar a l'acció.
I aquesta llei de transparència, creuen vostès que es podria tramitar ràpidament?
Si és voluntat de tots els partits polítics, com s'ha manifestat, i pensin que ja hi havia una ponència conjunta amb Convergència i Unió la passada legislatura, els dos últims anys, que es va dilatar, que es va deixar mig a dormir, això no ho podem tolerar. És a dir, tots els partits polítics van tenir l'oportunitat, durant els dos últims anys, de sumar-se a la iniciativa que ja va presentar Esquerra Republicana en aquest sentit al Parlament de Catalunya. Per què no ho vam fer llavors? És igual, no cal preguntar-nos per què, cal tornar-ho a fer. En aquest sentit, el que jo reclamo és que si tanta voluntat hi ha, que passem a l'acció, perquè sabem molt clarament què hem de fer. L'oficina antifrau s'ha de dotar de més recursos, ha de poder tenir més autonomia, la sindicatura de comptes pot assumir noves funcions, els partits polítics també penso que han de començar a ser exigents amb ells mateixos, molt més exigents del que són fins a dia d'avui, perquè és el primer actor del nostre sistema democràtic és el partit polític, i els partits polítics han de ser exemplars en aquest sentit. Llavors, a mi m'agradaria veure que tots els partits polítics presenten puntualment els seus comptes a la sindicatura de comptes, i això no està passant. No està passant per qui reclama grans cimeres i pactes anticorrupció. Aleshores, el que a nosaltres ens sembla des d'Esquerra Republicana és que hem de reclamar accions ja concretes, i per això no cal parlar-ne gaire, perquè estem d'acord amb moltes coses de les que hem de fer.
Senyora Marta Rovira, sobre el cas de presumpte suborn i el tema del Lloret de Mar, la màfia russa, l'operació Clotilde, Esquerra, que és... Vaja, que dona suport parlamentari al govern d'Artur Mas, de Convergència i Unió. Té previst demanar alguna explicació a Convergència per aquest cas?
I nosaltres el que vam demanar a Convergència des del mes d'agost de l'any passat, quan ja negociàvem un primer pas, el que vam negociar, que era aquest concert econòmic, la sobirania fiscal, era que els partits polítics fossin exemplars. I ens sembla que cal demanar en acció d'innocència i sense ganes de prejutjar ningú, però que el sí que els hi demanem és una certa responsabilitat davant d'això i que, per tant, facin accions perquè els ciutadans contribueixin a confiar en tots els partits polítics, en tot el sistema. I això què vol dir? Jo no puc parlar per Convergència i Unió. Jo només els hi puc demanar que siguin molt exigents i que regenerin democràticament el seu partit, si és el cas. Jo sí que puc parlar del que faríem nosaltres des d'Esquerra Republicana i, en aquest sentit, nosaltres ja haguéssim pres decisions. Segurament, en un cas on es produís una imputació i tinguéssim indicis, doncs que la cosa, com a mínim, sense prejutjar, però és investigada fiscalment o judicialment, doncs hauríem pres mesures per continuar donant confiança a la gent que ens dona suport, no? Per tant, això és el que els hi demanem en públic, els hi demanem en privat, i em sembla que és el que ens està demanant també tota la gent, els ciutadans. Per tant, no ens sembla que estiguem demanant una cosa gaire extraordinària, no?
Una última pregunta a Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana. Avui fa tot just una setmana el Parlament aprovava la declaració sobiranista, ja s'ha dit molt sobre tot això, i Esquerra va deixar prou clara la seva posició, alineada amb Convergència i Unió i el govern d'Artur Mas. Com veu ara mateix la situació, tenint en compte la resposta que ha arribat des del govern espanyol, la resposta social en general... Com es gestionarà la vigència d'aquesta declaració?
Sí, doncs, miri, la declaració d'un primer pas que era simbòlic, era polític, i és evident que marcava un rumb a la legislatura, que era centrar-la en la democràcia i en el dret a decidir. Jo crec que hem de continuar treballant en aquest sentit, en el sentit de que l'encaix de Catalunya a Espanya ha quedat molt qüestionat i la majoria de la gent en aquest país ens demana que solucionem aquest encaix, un encaix que interpreten que continua portant espoli fiscal, que és espoli social, que continua asfixiant-nos econòmicament, que continua també atacant la nostra pròpia identitat lingüística, cultural, etc., que ens dificulta la presa de decisions. aquest encaix nosaltres entenem que no el podem solucionar imposant una sortida política concreta, sinó que entenem que el que hem de fer és donar la possibilitat als catalans que decideixin lliurement i democràticament el seu futur. I això em sembla que és el que hem de continuar fent, explicant a tot el món, començant per casa nostra, que l'únic que volem és que la gent pugui decidir com solucionem aquesta manca d'encaix de Catalunya respecte a l'estat espanyol. Si em pregunta Esquerra Republicana com veu la solució política, em sembla que no cal que li expliqui perquè ens hem posicionat molt clarament des de sempre, no? L'única sortida viable és la construcció d'un estat amb els seus propis recursos, les seves competències i que ajudi la nostra gent, la nostra economia, etc. Ara bé, nosaltres no defensem això ara d'entrada. L'únic que defensem és que aquesta tensió política que genera amb l'Estat, aquesta manca d'encaix, s'ha de solucionar donant veu als ciutadans i als ciutadans que decideixin.
Moltes gràcies una vegada més, Marta Rovira, secretària general i portaveu parlamentària d'Esquerra Republicana. Bon dia, que vagi bé, fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Les 9 i 3 minuts, ara l'última hora informativa amb la Sara Cru, després el comentari de Josep Maria Carbonell i presentarem la campanya de Mans Unides amb la presència de José Avilés, missioner a Mèxic, amb experiència a Chiapas. També tindrem Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet i a l'espai, naturalment, Doctor Pros. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. La Generalitat ha demanat més de 9.000 milions d'euros al fons de liquiditat autonòmic pel 2013, segons va anunciar ahir dimarts a la tarda el Departament d'Economia. Aquesta quantitat suposa més de 3.700 milions més que el 2012, quan el govern va rebre autorització d'Hisenda per demanar prestats 5.370 milions d'euros en aquest fons. Això suposa un 68% més. El jutge instructor del cas Nos, José Castro, ha admès la personació com a acusació particular de l'advocacia de l'Estat en representació d'Hisenda davant del presumpte frau fiscal de 470.000 euros de l'Institut Nos. Com el duc de Palma, també Iñaki Urdangarín estan acusats d'aquest frau i tornaran, per tant, a declarar el proper 23 de febrer. La Guàrdia Civil va detenir ahir el primer tinent d'alcalde de Lloret i regidor de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, Josep Valls. Ha estat detingut a casa seva en el marc de l'operació Clotilde, de presumpta corrupció urbanística en relació amb la màfia russa. En Valls ja són 8 els detinguts en aquesta operació que continua oberta. L'emissari internacional per Síria, l'Akhdar Brahimi, ha fet una crida a superar l'impàs del Consell de Seguretat de l'ONU per frenar la guerra civil en aquest país. Recordem que ahir es van trobar al riu Keik, a la ciutat siriana d'Alep, 108 cadàvers de civils que tenien un tret al cap, segons va informar l'Observatori Sirià dels Drets Humans. Més temes, el Barça jugarà avui contra el Real Madrid al Bernabéu al primer assalt del duel de Copa contra, com dèiem, els blancs, amb totes les seves estrelles disponibles. Per cert que els jugadors del Madrid van insistir ahir que hi ha bon ambient al vestidor. Fins aquí les notícies, nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens el fa Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Entestats com estem en l'anàlisi diària dels mercats i les primes de risc, els índexs d'atur, les crisis polítiques successives, les dificultats de la vida quotidiana, els canvis del nostre entorn com a conseqüència de les migracions i l'evolució aclaparadora de les tecnologies de la informació i de la vida, difícilment tenim gaire temps per preguntar-nos sobre els temes de fons de la nostra condició humana. Estem massa embolcallats per una lògica de la immediatesa líquida, diria Zygmunt Bauman, feble, precària, però aclaparadora. L'allau d'informacions envaeix la nostra vida. Les notícies sobre la política i els polítics ens mostren quasi sempre el seu costat més negatiu i tortuós, la seva vessant més sensacionalista i barroera, afavorint la sensació generalitzada de frustració i desconcert. En aquest context es fa difícil parlar d'esperança. Els escassos ambients intel·lectuals del país han bandejat aquest concepte i només en sentim parlar en ambients estrictament cristians. Per nosaltres, els cristians, l'esperança forma part de les tres virtuts teologals, juntament amb la fe i la caritat, a través de les quals vivim i intentem aproximar-nos al misteri de Déu. L'esperança conforma una actitud de fons del ser cristià, una actitud de confiança i determinació en el sentit de la nostra acció, de relació que tenim amb els altres i el nostre entorn, i amb el reconeixement de la presència sostinguda de Déu en la història. Ara bé, a més d'aquesta visió estrictament cristiana, crec necessari esperonar una certa actitud d'esperança de caràcter laic o no religiós si volem sortir dignament de l'actual situació de col·lapse. Què vull dir per això? Vull dir, en primer lloc, intentar tenir la capacitat de saber llegir els signes positius i esperançadors que també ens envolten. Em refereixo a trobar o saber trobar i explicar aquelles notícies positives que també es produeixen en la nostra societat. Hi ha moltes històries que ens podrien mostrar un món ben diferent, amb persones compromeses al servei dels altres, generoses, honestes, bones. Per què no ho fem? Per què no també expliquem aquests altres relats? I en segon lloc, vull reivindicar l'esperança com a capacitat d'anticipació per proposar escenaris de futurs possibles més justos per a les persones. Podem estar esperançats i generar una legítima il·lusió si pensem que podem transformar les coses, si podem construir una societat millor, si des de la nostra acció podem fer canvis possibles, petits o grans, que afavoreixin una transformació de la societat. Sense una actitud d'aquesta mena, la nostra societat està massa condicionada pel derrotisme, la perplexitat i la claudicació. I així no sortirem de la crisi. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel. L'autoritat pública, que té el seu fonament en la naturalesa humana i pertany a l'ordre preestablert per Déu, si no s'esmerça a realitzar el bé comú, desatén el seu propi fi i per això mateix es deslegitima.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el xai de llet, mitjos o sencer, només per 10,95 euros al quilo.
Hipercor, preu i per millor que mai.
Mans Unides et convida a la presentació de la campanya No hi ha justícia sense igualtat. El missioner jesuïta mexicà José Avilés impartirà una conferència sobre la realitat dels indígenes maies de Chiapas. Vine al Palau Robert de Barcelona el dijous 31 de gener a les 19 hores. Mans Unides, campanya contra la fam. Més informació al web mansunides.org.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Dos minuts i serà un quart de deu. Un any més, Mans Unides organitza la seva campanya anual contra la fam. Aquest cop amb el lema No hi ha justícia sense igualtat. L'acte de presentació de la campanya es farà demà al Palau Robert de Barcelona. El missioner jesuïta mexicà José Avilés Arriola impartirà una conferència titulada Els pobles maies de Chiapas, una llum d'esperança digna de justícia i equitat, en què explicarà la realitat d'aquest estat mexicà, Chiapas, que, si us recordeu, va ser notícia per una revolta ara fa 19 anys, i també la situació dels pobles indígenes Tzeltal. Així es diuen. José Avilés és actualment director de la missió jesuïta de Batxajón i vicari de Justícia i Pau a la diòcesi de Sant Cristóbal de les Cases. Va ser fundador i director del Centre de Drets Indígenes i president del Consell Directiu del Centre de Suport Educatiu per a la Comunitat. La missió de Batxajón està fent des de fa més de 50 anys una reconeguda tasca d'acompanyament i desenvolupament de les comunitats indígenes. Precisament Pepe Avilés, així li diuen, porta 19 anys de prevere a aquesta zona, a Sant Cristóbal de les Cases i a Chiapas. Amb ell conversarem en directe durant els propers minuts. Tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel Pepe Avilés, jesuïta, missioner a Chiapas, a Mèxic. Bon dia, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias y también un saludo muy especial para toda tu audiencia.
Gràcies per la presència, Pepe Avilés, i també a la presència del cap de comunicació de Mans Unides, Daniel Ortiz, que ens acompanya també aquí. Bon dia, senyor Daniel Ortiz.
Hola, bon dia.
I ànims un any més amb la campanya de Mans Unides, que sempre els dona molta feina aquests dies, coincidint amb finals de gener i principis de febrer.
Sí, moltes gràcies. Ja és un moment important per Mans Unides.
I tant que sí. Recordem que la col·lecta, com és habitual, es fa el segon diumenge de febrer, per tant, aquest diumenge no l'altre, el 10 de febrer, la col·lecta tradicional a totes les esglésies. També hi ha la possibilitat de recaptar fons a escoles, en altres institucions, al voltant d'aquest diumenge 10 de febrer. Con José Avilés podríamos hablar muchas cosas, padre José Avilés, pero en primer lugar me gustaría preguntarle por lo que es la evolución del estado de Chiapas 19 años después de aquella revuelta. ¿Nos puede recordar un poco lo que fueron brevemente los hechos del año 1994 y cómo está la situación ahora en Chiapas?
Don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, celebramos apenas hace unos días, 2 años de su Pascua, de la Pascua con el Señor, y también podíamos recordar este acontecimiento, un acontecimiento que hizo moverse a México para pedir una paz con justicia y dignidad, un no a las armas y una búsqueda de soluciones a los problemas ancestrales de los pueblos indios, que hizo que se levantara en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en pro de los derechos de los pueblos indios.
Y de aquella situación, pues, se han ido gestionando los intereses de unos y otros, se ha ido buscando la paz. Usted, como misionero, seguro que ha tenido su pequeña contribución. ¿Qué es lo que realizan los jesuitas, la misión de Batxajón y también el proyecto para el cual Manos Unidas trabaja y en el cual ayuda?
Manos Unidas en 1994 respondió a una necesidad que el Centro de Derechos Indígenas le pedía. le pedía que nos apoyara tanto con proyectos productivos como también a la posibilidad de negociar la tierra. En el momento del levantamiento fue impresionante la cantidad de recuperaciones de tierra por parte de los indígenas que hacía décadas venían ellos gestionando o tratando de recuperar por la vía pacífica. El levantamiento se da y con esto también la oportunidad de que muchos grupos, muchos pueblos indígenas dentro de Chiapas pudieran recuperar nuevamente su tierra. Ante esta oportunidad, tanto Manos Unidas con un proyecto de cofinanciamiento con el gobierno español nos apoyó. Y la verdad es que este apoyo fue un gran alivio para nosotros y no ha dejado de apoyarnos durante estos casi ya 20 años en distintos momentos y actualmente tenemos un proyecto de empoderamiento de la mujer, de fortalecimiento de su cultura, de su identidad. Y bueno, pues en ese sentido estamos muy contentos de estar aquí.
¿Cuál es la situación actual de Chiapas en general y cómo está la misión donde usted trabaja, esta misión de Bachajón? ¿Qué es lo que usted hace en la comunidad jesuita que tienen allí?
Bueno, lamentablemente los acuerdos que se habían convenido entre el ejército zapatista y no solamente el ejército zapatista, sino la representación de los pueblos indios en México con el gobierno mexicano no se llevaron a cabo. Son los acuerdos de San Andrés, que en su primera etapa, en la Mesa de Cultura y Derechos de los Pueblos Indios, que el gobierno aceptó, a finales de cuentas se retractó y no se aprobaron estos acuerdos. Esto vino, me parece a mí, a fastidiar la posibilidad de reivindicaciones reales de los pueblos indios. ¿Cuál es la situación actual? No podríamos decir que no ha habido derrama de recursos, sí ha habido derrama de recursos, y lo paradójico es que el Estado está más endeudado, es la deuda más grande que ha tenido en su historia, y hay un índice de pobreza mayor que hace 19 años. Es paradójico.
Sí, certament la pobresa en aquesta zona poblada per indígenes és greu. El 47% de les famílies pateix pobresa alimentària i el 78,4%, és a dir, 8 de cada 10 persones viuen en pobresa multidimensional, és a dir, pobresa alimentària, de patrimoni i de capacitats. També, a més de les elevades taxes d'analfabetisme, especialment en les dones, la fragmentació i la degradació de la terra obliguen els joves a abandonar les seves comunitats per buscar-hi treball. La missió intenta millorar en el possible la vida d'aquests indígenes. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahora, padre Pepe Avilés, para combatir el analfabetismo, para defender la igualdad de la mujer? Ahora comentábamos también con Daniel Ortiz un poco estos temas, estos proyectos tan interesantes.
El trabajo que hemos intentado hacer durante todos estos años, especialmente en estos últimos 20 años, ha sido el fortalecimiento de la propia identidad a partir de los propios recursos, de la manera de ser, fortaleciendo los cargos de cuidadores de la tierra, del empoderamiento de la mujer, forjando grupos, acompañando a cooperativas, acompañando también a promotores de derechos indígenas, cooperativas de café hemos acompañado y siempre desde la perspectiva de la autogestión, de la autosuficiencia, de la soberanía alimentaria.
¿Son muchos jesuitas allí con usted?
Somos 11.
11 en la comunidad esta del nordeste de Chiapas.
Así es.
Y dentro del proyecto de Manos Unidas, ¿algún otro aspecto que quiera destacar sobre lo que realizan?
En donde estamos apuntalando más el trabajo es en un proyecto que llamamos nosotros el hogar sustentable, que es el fortalecimiento de las propias capacidades, el enriquecimiento del mismo, la apropiación de sus propios saberes.
Pepe Avilés, amb qui estem parlant. Ell és jesuïta, té 55 anys i és sacerdot des de fa 19. Pronunciarà demà una conferència al Palau Robert de Barcelona. A quina hora és, senyor Daniel?
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda. És una conferència d'entrada lliure oberta a tothom al Palau Robert de Barcelona, Passeig de Gràcia Diagonal, a les 7 de la tarda. Conferència de presentació de la campanya de Mans Unides 2013, que, com dèiem abans, tindrà el moment central el diumenge 10 de febrer, diumenge de la setmana vinent. En esta conferencia supongo que contará algo de lo que nos ha dicho ahora y más, seguramente, ¿no? Porque una conferencia da para más que un espacio como este.
Y especialmente también esperaría preguntas a partir no solamente de la realidad que se vive, que es una realidad de pobreza. Seguimos siendo, en el estado de Chiapas, el estado más pobre a 20 años. Uh-huh. Y esto es muy dramático.
Y supongo que dramático es lo que es la sucesión de problemas de violencia que se acumulan en México. Usted, que es mexicano, además hijo de México, Distrito Federal.
Así es.
Desde allí se ve un poco pues toda la problemática, ¿no?, de la violencia, del narcotráfico. Hay mucha preocupación, ¿no?, en México.
Pues vivimos un duelo que no sé cuándo la herida podrá sanar. Estamos hablando de más de 90.000 muertos, 500.000 desplazados.
¿Esto en los últimos 7 años, más o menos?
En el último periodo del presidente saliente, del Felipe anterior, Calderón.
O sea, 5 o 6 años.
En 6 años fue.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Pepe Avilés Arriola, mexicà, jesuïta, missioner a Chiapas i testimoni del sud de la campanya 2013 de Mans Unides. Que vaya bien su estancia en Cataluña estos días. Felicidades por la labor que realizan usted y la comunidad jesuita, así como las entidades, las contraparts de Mans Unides que us ajuden. Molt bon dia, Pepe Avilés, i bon dia també Daniel Ortiz, cap de comunicació de Mans Unides.
Bon dia.
I bona
campanya.
Moltes
gràcies.
Adéu-siau.
Bon dia.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar y no callar. Cuando sigui gran, m'agradaria poder ser jo. Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans Unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
Ràdio Estel.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara i només fins al 2 de febrer, en una selecció de marques de moda, de dona, home, jovent, infantil, accessoris i sabateria, tens un 20% de descompte addicional. Vols saber on? A les rebaixes de moda, a les rebaixes del Corte Inglés. Només fins al 2 de febrer. No ho deixis escapar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quatre minuts i mig i seran 2:15. Parlem d'història, art i patrimoni ara mateix amb la col·laboració de Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Dins els 119 bisbes de Barcelona que estem comentant i repassant aquestes últimes setmanes, cal destacar el Caçadors, és a dir, Jaume i Guillem Caçador, però durant els pontificats dels Caçadors, així es deien de cognom, aquests van impulsar una cosa que es deia l'apostolat dels mendicants, amb franciscans, dominics, carmelites, mercedaris i trinitaris, i també dels jesuïtes. Avui parlarem sobretot dels jesuïtes i la seva inicial presència a Barcelona, tot just després que hem parlat amb un jesuïta que ens arriba de l'altra banda de l'Atlàntic, de Mèxic.
O sigui, això continua, gràcies
sí,
a Déu.
I tant.
Sabeu que Sant Ignasi doncs, estimava molt Barcelona, que deia que era la ciutat que estimava més, i va estar-hi aquí doncs, tres vegades, l'any 1522 o 1524, aquí el 24 hi va estar-hi 24, 25, 26, i després en el 35. O sigui que Ignasi es considerava doncs, molt, podríem dir, propi d'aquí, de Montserrat, de Manresa, de Barcelona, i inclús parlava bastant bé el català, de tal manera que quan estava a Roma predicava doncs, en català perquè deia que els italians l'entenien més que si parlés en castellà, que també en sabia, igual que també sabia basc, com per suposeu. Amb els seus companys, l'Ignasi, doncs sabem que va jurar doncs, a Montmart doncs, els famosos vots dels jesuïtes exactament l'any 1534. Van ser aprovats pel papa Pau III i també sabem que ja des del bon principi doncs, tenia moltes ganes de fundar Sant Ignasi a Barcelona. I el primer jesuïta que va venir aquí a Barcelona es deia Antoni Arauz. Va ser un gran jesuïta que va treballar moltíssim i aquí el que feia simplement era predicar, fer tants exercicis. Era un personatge molt curiós, molt interessant, que tenia molt contacte amb Sant Ignasi, per suposat. On vivia? Doncs vivia precisament a la casa pairal dels caçadors, perquè eren molt amics. I els caçadors, aquests bisbes, que després serien bisbes, doncs els l'ajudaven. I després també tenia doncs, uns 7 o 8 sacerdots, que estavem els noms, que eren molt adeptes doncs, a Sant Ignasi. Mossèn Claret, mossèn Caralt, mossèn Soler, mossèn Cisteró, mossèn Caselles, etc. Aquests capellans estaven a favor, podríem dir, dels jesuïtes. Igual com també hi havia 7 devotes que en deia Sant Ignasi, que també l'ajudaven molt. Quan el pobre Sant Ignasi es trobava molt apurat econòmicament, desmirava cap a Barcelona i aquestes bones noies o senyores doncs, li ajudaven, especialment l'Agnès Pasqual, Isabel Roser, Isabel Jussà, Blanca Amigat. Eren persones molt addictes doncs, als jesuïtes. I aquí no se'ls deia jesuïtes, els deien innigos. Durant aquesta època primera estan davant del Pi, I després s'estableixen posteriorment a Betlem,
a la Rambla. De la Rambla, sí.
Les Rambles. Allà estan, doncs, des del 1553. Uh-huh. I què feien? Doncs un apostolat de col·legi, doncs hi havia com una espècie d'universitats, i després també congregacions seglars, marianes, que en deien, que eren literàries per un cantó i per un altre caritatives. Entre aquestes, la que sobresurt és la de la Nativitat, que és que després naixeran d'aquesta, doncs, les darreres famoses.
Sí, de les quals vostè ha parlat moltes vegades, perquè a més les coneix molt personalment i pastoralment, no?
Cada dia a les 7 del matí, doncs...
Celebra missa per elles.
Intento celebrar missa perquè tinc molta son, però mai al final la dic.
I tant. Doncs avui hem parlat dels primers jesuïtes a Barcelona, Sant Ignasi, que va estimar molt Barcelona, el 1522 i el 1524 va ser a la ciutat comtal i va deixar, doncs, una petjada que, evidentment, avui continua viva i ben consolidada. Moltes gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos parlat dels jesuïtes dintre d'aquests primers apostolats dels bisbes caçadors.
Que després, el pròxim dia, parlarem dels mendicants, que
molt
també
bé.
És molt important, especialment els franciscans, que doncs, van catequitzar doncs, tota la part del Japó i sabem d'un pobre que va anar a batejar allà japonesos i després li van donar com a recompensa el martiri. O sigui, que el van matar, pobre.
Sí, doncs parlem de mitjan segle XVI, recordem.
Sí.
Gràcies, doctor Martí Bonet. Fins dimecres vinent. Bon dia.
Bon dia a tots.
Ràdio Estel. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper diumenge 3 de febrer a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, presentació de Prague String Sextet, un doble trio de corda format per excel·lents solistes de la generació jove de músics txecs. Entrades a Ticketmaster, teleentrada i taquilles de l'Auditori. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el detergent per rentavaixell Finish, tot en un, o Quantum, en diversos formats per només 10 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta.
Comencem l'espai naturalment, doctor Pros. Passen 3 minuts i mig de 2:15 i abans d'entrar en matèria, com sempre, fem la nostra habitual connexió amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. Ens acompanya Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé, ja ha arribat el dimecres a 2:15 del matí, ja és l'hora.
Que bé. I avui amb un producte molt dolç, eh?
La mel. A veure, parla'ns de la mel.
Doncs mira, és un producte que a mi m'agrada molt, perquè com jo els dic a la gent que té una història romàntica al darrere. I m'explicaré. Us explico què cal per certificar la mel. Per tal d'aconseguir el segell de producció ecològica, cal que l'apicultor controli i garantitzi que en un radi d'uns 3 quilòmetres aproximadament, que és la distància màxima que estimem que volen les abelles per libar, doncs, com us deia, en aquest radi de 3 quilòmetres, cal garantir que no hi ha cultius convencionals, és a dir, amb tractaments, amb pesticides, herbicides i fungicides, i, per tant, que les flors i les plantes estan lliures de tòxics. A més de mantenir doncs, una distància suficient de totes les fonts de producció agrícola que podrien també donar lloc a contaminació, com els centres urbans o les zones industrials. Tot això per evitar la contaminació del pol·len i, per tant, de la mel. Pel que fa a la producció, explicar-vos aquí també hi ha una diferència en relació al que sol passar en la fabricació industrial de la mel convencional. En aquest cas, s'apliquen uns tractaments tèrmics a temperatures molt altes, fins a 85 graus, el que permet obtenir una textura més líquida que permet envasar amb més facilitat la mel. Però, com us deia, a diferència d'aquests 85 graus, a diferència d'aquestes temperatures tan altes amb la mel convencional, l'ecològica aplica uns tractaments tèrmics amb un màxim de 40 graus. Això per què? Doncs ens dona una mel més espessa, amb un sabor excepcional, però sobretot, sobretot, el que ens permet és mantenir i garantir que aquest producte manté totes les seves propietats nutricionals. I finalment, i en aquest sentit, un petit consell, no calenteu la mel en el microones o en qualsevol altre recipient, sinó que sempre que la vulgueu consumir, en les infusions o en qualsevol altre aliment, doncs feu-ho a temperatura ambient. I fins aquí.
Moltes gràcies. Fins aquí aquests consells que ens ha donat i aquestes indicacions. Eva Vilamajor, de Veritas, bon dia i fins dimecres vinent, si Déu vol.
Ah, exacte, bon dia, Ignasi.
Adéu-siau. I ara saludem el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Hola, bon dia.
Bon dia, Andreu.
Jo sóc Ignasi, no Andreu. Andreu és el que ve després, però bé, no es preocupi, eh?
Estava despistat ara, tu.
No pateixi, perquè ens acompanya també, efectivament, Andreu Obrador, que és psicòleg humanista, té 68 anys, fill de Mallorca, va estudiar a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, és especialitzat en drogodependències, creador de recursos com ara Famílies d'Acollida per a Drogodependents, promotor de la xarxa Perifèrics de Tècnics Municipals de Catalunya en prevenció de drogodependències i també de la xarxa SIDA i Món Local. Bé, amb aquest minicurrículum que acabem de presentar, saludem el senyor Andreu Obrador. Bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Bé, com estem?
Molt bé. Després d'haver pres una mica de mel aquest matí.
Ah, sí? Vostè pren mel als matins,
sí,
habitualment?
Sí, 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 cada matí una mica, amb un pot de kèfir, va molt bé.
Doncs...
Sembla que això, aquests mallorquins que viuen en aquests pobles tan monos, la mel és una característica, no? Sempre està present, no?
Sí, perquè és un producte natural del país, ancestral, de tota la vida, i per tant, doncs, utilitzaven el que tenien a l'abast, no?
Potser molts dels qui ens escolten, si coneixen alimentació natural, saben el que és el kèfir, però potser altres no. Ens pot explicar el que és el kèfir?
El kèfir, jo tinc...
Una variant de iogurt, penso, no?
És com un iogurt...
Sí, és una variant de iogurt que es fa, sí.
El tècnic més bé...
Es fa a partir, doncs, d'un fong que llavors genera. És curiós perquè, bueno, és una llet potser més filamentosa que el propi iogurt, no? Uh-huh. Jo recordo en els meus anys que a Alemanya hi ha molts diferents tipus de iogurts. Aquí coneixem el iogurt i poca cosa més, no? Amb fruites i el kèfir. Llavors allà hi havia una altra mena de kèfir que precisament per malalties de l'aparat digestiu era espectacular. I també és curiós perquè només es aconseguia aquesta mena de llet a partir de vaques que no tenien... No, o sigui, eren vaques que havien de pastar lliurement. Si aquestes vaques menjaven pinso, llavors no es donava... Era impossible aconseguir aquesta mena de kèfir, que no és kèfir, se'n diu una llet sueca, i que nosaltres, amb clíniques especialitzades en aparell digestiu, la utilitzàvem com el remei de base per resoldre, doncs, bueno, quantitat de problemàtica en l'esfera digestiva.
I sobretot també, jo tinc entès que afavoreix molt el sistema immunològic.
El kèfir. Sí, sí, sí.
El kèfir i la mel, també, no?
I la mel. Mm. Doncs una bona combinació, vostè, exacte, per esmorzar.
Exacte.
Bé, la presència d'Andreu Obrador avui com a psicòleg humanista és per parlar de la interdisciplinarietat, no?, que té la medicina natural. És a dir, vostès treballen, de fet, treballen en equip. El senyor Obrador ha treballat amb la consulta del doctor Pros com a psicòleg. Què és el que fa habitualment, si vol començar per aquí, si li sembla?
Jo tinc que dir primer de tot que tinc un gran avantatge perquè els pacients que m'arriben a mi, diríem, ja han passat pel doctor Pros, no? És a dir, el doctor Pros és el que rep el pacient, és el que fa les valoracions corresponents, i en un moment donat ell detecta i veu que a darrere d'aquell cas, pues, hi ha altres components que no són estrictament orgànics, no? I això fa que després ell diu, escolta, vés a veure l'Andreu, no? I parla amb ell, vull dir. El Miquel cobreix tota una sèrie d'aspectes més biològics, fisiològics, químics, orgànics, diríem, i després em deriva a mi en aquells casos en què, bueno, que formen part també de l'ésser humà, que jo penso que aquest és el punt clau, no? Hosti, tot, jo penso que de les malalties possibles que tenim, amb un 90% tenen unes connotacions que no són estrictament biològiques, no? Sinó que si som capaços de cuidar, arreglar, mimar el que és l'aspecte humà profund d'aquest ésser humà, a partir d'aquí després moltes de les malalties poden anar desapareguent o disminuint o... Hi ha poques malalties. Clar, si hi ha un virus, han de matar el virus, no? Vull dir, això és evident, no?
Sí, però això que parlàvem ara fa uns minuts, Andreu, que deies que avui vivim aquests moments de la immediatesa, no? I què vol dir això? Que la gent el que volen és, escolta, es troben malament i volen l'antibiòtic, l'antiinflamatori i, en el cas teu, no, l'antidepressiu o l'ansiolític. Llavors tothom, fixa't, que estem immersos, doncs, en tothom. Qui no es pren un ansiolític per anar a dormir? Qui no es pren un antidepressiu? I més en aquests moments en què estem. I jo crec que la visió d'una psicologia humanista és potser, doncs, esclar, radicalment diferent, doncs, aquest concepte de la immediatesa, no?
És a dir, no recorre a la química a la primera de canvi, diguéssim, no?
És que, si no... No sé, una expressió mallorquina d'en pixant fora de test, no?
No, la que també es diu a Catalunya, això.
En el sentit de que donam importància, és a dir, no anem a buscar l'arrel de les qüestions, no? En la mesura en què som capaços de detectar i veure l'arrel del tema, que és el que realment ens fa estar malament, que ens preocupa, que ens provoca ansietat, que ens provoca estrès, amb aquesta mesura després podem aportar solucions, no? Però si només partim de la mala sensació i que prenguent un producte X ja allò queda eliminat temporalment, puntualment, però després torna a aparèixer. I d'aquí no en sortim.
Uh-huh. Doncs ja sabeu, amics oients, que podeu intervenir en aquest programa, en aquest espai Naturalment Doctor Pros. Podeu dir la vostra trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Truqueu-nos des d'ara, teniu temps fins a les 10 menys 5 per fer l'última trucada. Parlem de psicologia i potser molts oients poden plantejar algun problema que tingui aquestes derivacions o que pensin que puguin tenir-les. Poden posar-nos, tant doctor Pros com el doctor Obrador, algun exemple de casos, doncs, que després d'un tractament natural orgànic tingui alguna derivació mental o al revés?
Bueno, és que, de fet, és el que diem tanto monta, monta tanto, no? O sigui que no hi ha malalties estrictament orgàniques, és a dir, a vegades, doncs, una, sobretot ara en aquests moments, una patologia de dolor, és a dir, dolors de cervicals, no? Una migranya, o una diarrea, una gastritis, un mal de panxa, doncs sempre rere d'aquesta situació hi ha un conflicte emocional. Llavors, esclar, si va molt bé, jo trec el dolor, llavors, bueno, això que l'Andreu tu ja saps, perquè alguna vegada també has tingut d'alguna manera l'experiència i els pacients que t'arriben també t'ho expliquen, no? Que sí, m'ha posat una ventosa perquè tenia, doncs, un mal de cap o han fet un tractament X, però evidentment, si no arreglem aquest rerefons, és el que tu acabes de dir, no arribarem mai a port, tampoc. I en aquest sentit, jo haig de dir que la veritat agraeixo profundament, pensa que fa més de 35 anys que treballem conjuntament i per tant el nivell de satisfacció és immens, no? És a dir, veure un pacient que, bueno, sí, ja li has arreglat un problema d'un vèrtic o un mareig, però hi ha un rerefons que pot ser, doncs, no sé, de parella, de familiar, laboral, i llavors és quan intervé l'Andreu Obrador.
Uh-huh. En aquest sentit, jo també voldria dir que és un tema de... diríem, tu fas la teva tasca i jo faig la meva, però la faim de forma combinada. Immediatament, avui, tot d'una, tothom demana bueno, i quins resultats o quines estadístiques teniu, no? Evidentment, doncs no tenim les estadístiques, però jo penso que sí que tenim una estadística important i és l'orella a orella, no? De tu a tu. Uh-huh. O sigui, la gent es va dient les coses.
El boca a orella.
El boca a orella, quan tot li va bé una cosa, doncs és immediatament. I això sí que funciona. Per tant, jo penso que per nosaltres això és la manera que ens demostra que la feina que estem fent pues, funciona.
Moltes vegades el doctor Prosa ens posa els exemples de persones que han peregrinat, per dir-ho així, per tots els metges convencionals abans de recórrer... Correcte. Llavors són persones que han patit, que tenen un impacte psicològic en les seves malalties.
I que també, aviam, les persones tenen un tempus, no? I no tothom es pot curar en el moment que ell creu. Sinó, és a dir, tothom es pot curar quan ell ha madurat el seu procés. Les malalties també tenen un procés, tant físiques com psicològiques. I a nivell psicològic, un té que arribar a tocar de peus a terra. Si no toca de peus a terra, va dando bandazos per aquí i cap allà. Quan arriba el moment, a vegades algú jo li he tingut que dir, escolta, ves, tranquil, ja tornaràs, no et preocupis, quan la fruita està madura, cau. No? I han d'aprendre també a saber esperar.
Sí, això, no, això em fa pensar, en aquesta immediatesa, per exemple, amb la febre. O sigui, la febre, quan el nen té febre, doncs, escolta, hem de fer baixar la febre com sí o com no, no? Quan, en realitat, la febre, doncs, és quelcom interessantíssim. Deien els grecs, doneu-me un mitjà per provocar febre i curaré totes les malalties.
És el nostre gran aliat, diu vostè, moltes vegades.
I aquí estem exactament a la situació contrària, és a dir, aquesta pressa en resoldre el punt de que les mares, per poder deixar el nen a l'escola bressol, doncs abans li donen un antitèrmic, perquè esclar, el nano té febre, perquè se'l quedin, perquè si no se'l tornen cap a casa. Mm-hmm. Doncs això, aquesta és una de les coses que jo crec que la medicina natural se n'ocupa llarga i abastament. I el fet d'avui de medicar d'aquesta forma, sense to ni so, no? Perquè a més és que la gent ho exigeix. No? El que passa és que, esclar, també hi ha gent que va entenent que la febre doncs, és natural, que passar doncs, un dol en un moment determinat és natural, que davant d'una malaltia doncs, a vegades recomanem descansar. Avui, escolta, és impossible. Jo com vaig... No, això és en el despatx, és impossible. Jo no em puc quedar a casa. Això abans era habitual, és davant d'una situació, no sé, un síndrome gripal, doncs a fer llit, no? Caldos, la mel amb el suc de taronja o la llimona, no? I sobretot, bueno, la febre, doncs deixar que la febre faci el seu efecte. Perquè avui estem, jo crec que els metges, estem generant l'aparició de noves malalties, que són aquestes malalties autoimmunes, que ens haurien de plantejar quina responsabilitat en tenim, jo crec que molta, precisament per no respectar aquest tempus que tu deies, Andreu, no respectar doncs, que bueno, una malaltia ha de fer el seu curs i punt. I en medicina natural el que intentem és precisament ser molt curosos en l'hora de controlar els, jo diria, la pròpia biologia del cos, no? O sigui, respectar doncs, el que és una reacció natural i esperar el resultat, però intentant doncs, cuidar, mimar, controlar, però mai, en cap moment, doncs, considerar aquella malaltia que el pacient, doncs, clar, t'apremia perquè tu li resolguis, doncs, com un fet, jo diria, un fet estrany que ens reclama l'aplicació doncs, immediata d'un antibiòtic, un corticoide, doncs, un antihistamínic, etc.
Avui parlem de medicina natural i de psicologia amb el doctor Miquel Pros, com és habitual, i també amb el psicòleg humanista Andreu Obrador, que fa més de 35 anys que treballa amb la consulta del doctor Pros. Ja sabeu, amics oients, que podeu trucar-nos, animeu-vos a dir la vostra en directe, sigui sobre temes psicològics o, si voleu, també sobre altres qüestions que hagin pogut quedar pendents d'altres dies o que vulgueu plantejar. 93-409-2772, 93-409-2772. Encara teniu 7-8 minuts per trucar. Per exemple, una persona... Bé, clar, la psicologia és una ciència pensada per la persona i la medicina natural també, per tant veiem una connexió claríssima. No sé si vol posar algun altre exemple, el senyor Obrador, de problemes mentals del nostre temps, per exemple.
Home, en principi jo he estat molt en el camp de les drogodependències.
Sí, no? Ja ho hem dit abans.
Jo penso que, per desgràcia, hem estigmatitzat aquest fenomen. Sobretot hem estigmatitzat les persones consumidores. Quan, de fet, la societat, evidentment, té una sèrie de problemàtiques, i davant d'aquestes problemàtiques, doncs, la gent jove, en un moment donat, va buscar respostes o solucions. Però als anys 80, quan van començar amb aquesta història, no hi havia informació, no hi havia coneixement, ningú sabia de què anava tot això. I llavors, clar, molta gent s'hi va enganxar. Curiosament, en lloc d'entrar en el fons del per què la gent s'hi havia enganxat i mirar d'afrontar-ho de forma objectiva, clara, i es va començar a crear por, no? Uh-huh. I aquest sentiment de por és el que va estigmatitzar les persones usuàries, consumidores, no? I això ens ha fet molt mal.
I vostè suposo que ha atès moltes persones que han tingut problemes amb les drogues.
Moltes, i aprofito també per dir que m'han ensenyat molt, que he tingut l'oportunitat d'aprendre molt amb aquestes persones. Quan una persona realment toca a fons, toca de peus a terra i ja diu, Andreu, no puc més, m'està passant això, a partir d'aquell moment podem reviscolar, podem renéixer, podem tornar a plantejar. I aquesta experiència, això sí que és molt enriquidora.
Perdoni, doctor Andreu Obrador, perquè tenim una trucada. Parlem amb Lina, que ens truca des de la localitat d'Alp, a la Cerdanya. Lina, sí. Bon dia.
Sento molt lluny, eh?
Digui'ns. Nosaltres la sentim molt bé. Endavant.
A veure, bon dia.
Bon dia.
Bueno, és que he sentit aquest senyor que esmorzava kefri amb mel.
Sí,
doncs
sí.
Jo ara l'acabo de netejar el kefri, perquè el faig cada dia.
Molt bé, i com el fa?
Fa molts anys que tenia molts problemes de restrenyiment. Uh-huh. I he provat mil i un remei de totes menes, i no hi havia manera. I des que vaig prendre el kefri, que se'm va regular de tal manera, sempre més. Uh-huh. I cada dia, pues, és una cosa que, a veure, em venen, però diu que te l'han de regalar, no?
Bé, em venen alguns...
Per fer la casa.
Uh-huh.
Ah, per fer la casa et donen el fong i uh-huh. cada dia pues, el neteges i el poses nou. Uh-huh. És el que tinc jo fa molts anys.
Uh-huh. Doncs...
Suposo que deu ser el mateix que si el compres, perquè el de compra no sé si porta més... no sé si és més químic o...
En tot cas, ara ho aclarirem, però gràcies pel seu testimoni, per la seva aportació, doncs ens ha parlat Lina des d'Alp, allà...
Jo li tinc molta fe en el kefir, eh?
Molt bé, doncs vostè fa kefir cada dia, el fa, eh?
I... Cada dia el fa, i ara mateix, mentre fan el programa, l'he arreglat.
Doncs miri, parlant de kefir, doncs vostè ha fet el kefir. Gràcies i bon
Vinga,
dia, senyora
bon dia.
Lina. Adéu-siau. Adéu. Bé, sobre el kèfir que es ven en molts establiments, especialment de productes
sí,
naturals...
Ja veus, Andreu, que amb la teva sugerència no, has estimulat a la Lina que ens truqués, no?
Sí, sí.
Que ara potser haurem d'incorporar-ho. Jo crec que, de fet, el kèfir es pot trobar, doncs, això qualsevol comerç, no? Sobretot els vèrides segur que en tenen,
sí.
I llavors no hi ha cap diferència, no? El que passa que, bueno, una cosa és també aquella, aquella litúrgia a l'hora de preparar-se, doncs, el kèfir i veure com creix, i llavors el filtres, el neteges, està molt bé, però essencialment, doncs, seria el mateix, eh?
Tenim, perdoni, una altra trucada. David, des de Girona. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Guaiti, ràpidament, suposo que deu quedar poc temps.
Sí,
que,
sí, pot ser.
En relació, d'això no em volia parlar, però com que ha dit aquesta senyora, jo també faig kefir cada dia. Va ser un costum que des que vaig tenir la meva nòvia, que ara és la meva esposa, llavors ella m'ho va ensenyar. Són uns nòduls que cada dia li poses el llet, llavors l'endemà 24 hores el deixes a les fosques i ja tens el iogurt. Només l'has de colar, llavors tens els nòduls un altre cop i ja el tens. És el kefir, és meravellós. Pel sistema immunològic he trobat que és una joia. I també haig de dir, ho sento, però és veritat, els que vaig comprar als comerços no valen per res, perquè per mi el que vam veure nosaltres que no era el mateix, el resultat no era gens, és com, diguéssim, artificial, és natural, però no és el mateix. I una altra cosa per acabar, que és molt important, jo per això trucava, és el fet de que nosaltres, la medicina natural, és el nom més adient que hem dit, perquè és naturalment respectar el cos. I, per desgràcia, la medicina nostra d'Occident, també ho he provat, jo he fet acupuntura perquè tenia una hèrnia bastant acusada a la part dorsal, i després d'un any i mig d'acupuntura, gràcies a Déu, estic molt content, se m'ha regenerat. Pot ser una bestiesa, ningú s'ho pot creure, però jo ho estic visquent. I tenia també una retrolístesis a les cervicals, i també, en un any i mig, la retrolístesis quasi bé ja no hi és. És medicina natural, el nom és molt adient, i la nostra medicina, per desgràcia, està enfocada en coses que també van bé per la immediatesa, però no arreglen el cos, sinó que trenquen el procés natural que té el cos. Té una capacitat molt gran de regeneració al cos humà, però ha de seguir uns ritmes propis naturals.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i perdoni.
A vostè, David, des de Girona. Bon dia.
Gràcies.
Ja que ens ha trucat un oient de Girona, aprofitem per recordar que a Solius, el doctor Pros, passa a consulta els dissabtes, en aquesta casa al costat de Solius, a Santa Cristina d'Aro, els dissabtes al matí. Donem el telèfon de la consulta del doctor Pros per demanar informació sobre Solius o sobre altres opcions, al 93-212-1504, 93-212-1504. Bé, arran del que ha comentat el senyor David des de Girona.
Home, doncs el senyor David, donar-li les gràcies. No?
Sempre agraïm.
D'aquest detall, i bueno, veiem que un consumidor més, és, probablement ell tingui raó amb el que ha dit dels comerços, no? Però en quant a la medicina natural, jo m'agradaria recordar que, de fet, de medicina només n'hi ha una, que és medicina majúscula. El que passa que llavors, dintre la medicina hi ha diferents criteris, i el criteri el habitual que coneixem avui és el criteri alopàtic, no? Però després també hi ha altres criteris, que un seria doncs, l'homeopatia o els hindús, doncs, la medicina ayurvèdica i la medicina, no sé, l'acupuntura, que seria doncs, també un altre criteri en mans d'aquesta medicina ayurvèdica, l'acupuntura com a expressió més evident, no? Sí. Però, és clar, jo amb això vull dir que el metge, quants més criteris domini, més feina i més ben feta podria
ser. 10 segons només.
Sí, només dir una cosa. A pesar dels grans avanços que tenim en la medicina, una de les coses que la ciutadania ha après és que ella és responsable d'ella mateixa. I quan no troba resposta amb els medicaments, busca altres solucions. I això jo crec que és un signe de maduresa de la nostra societat.
Busca per la persona. Gràcies, doctor Andreu Obrador, psicòleg, i Miquel Pros, metge, especialista en medicina natural. Fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Dona, si el teu embaràs t'angoixa, truca'ns al telèfon de la vida. Estem amb tu per ajudar-te. No et deixarem sola. Ens preocupa el teu benestar i la vida del teu fill. Truca'ns al 93 204 7111. El telèfon de la vida, 93 204 7111.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Us hem acompanyat des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia un dia més. El primer cafè de Ràdio Estel torna demà a les 8. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.